la història de la música hi ha mil i un exemples de melodies que han servit d'alguna forma per acompanyar la mort. Ara hem convertit el cant dels ocells gairebé en una melodia funerària. No anava per aquí la cosa, però al final la vida ens ha portat això. El cant dels ocells hi està passant com rosó, que n'acabarem una mica cansats, oi? Però aquesta és la marxa fúnebre de la tercera sinfonia de Beethoven. Surt Beethoven en el llibre. Surt Beethoven perquè existeix una màscara de la cara de Beethoven. Les màscares funeràries, que són una de les moltes derivades que ens presenta fins aquí hem arribat. Avui que és Santa Teresa, Jordi Cubillos, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç, bon dia.
Aquesta Teresa que rau en el cementiri més petit del món, havia pensat, mira, he anat a parar a un llibre que es diu Fins aquí hem arribat, una història ben bonica aquella.
Sí, és una història que, independentment del fet que per això surt en el llibre, de que sigui un cementiri petit, el cementiri més petit del món...
Doncs perquè és un cementiri per una persona.
Per una sola persona. Al darrere hi ha tota una història absolutament romàntica. Fent un resum molt breu, no? La típica història, suposo que tothom els hi sona allò, del Romeu i la Julieta, oi que sí? Doncs quelcom semblant, eh? Hi ha una història d'intransigència, una parella que es volen casar i no els deixen, finalment s'ajunten en contra de la voluntat de famílies i sobretot del rector. I finalment la qüestió és que es mora la dona i el rector es nega a enterrar-la en terra sagrada. Llavors, tant el marit, diguéssim, la seva parella, com els veïns, amics i familiars decideixen en un terreny doncs, fer-hi un cementiri amb una tomba per ella sola. I aquesta és la història
d'aquest... Aquest cementiri existeix en un petit poblet de la Vall d'Aran.
A Pausen, a la Vall d'Aran. A més, és un lloc, per l'entorn, òbviament, la Vall d'Aran ja té un encant natural propi, però l'entorn del poblet és preciós, és un lloc de visita molt, molt, molt recomanable, visita turística, i de passada anar a veure aquest cementiri, òbviament.
Acabant el llibre, ens queda una mena de paradoxa. Tant l'Amadeu com en Jordi diuen obertament que la mort, ara, més que mai, la tenim, gairebé diríem, que bescantada. No l'hem incorporat, no només no l'hem incorporat, sinó que gairebé l'hem rebutjat de la nostra vida quotidiana amb tant hedonisme i tanta culta a la imatge i al cos, etc. Però, en canvi, sembla que tot allò que tingui relació amb les imatges de la mort sí que tingui un poder d'atracció molt potent, no?
Sí, però malauradament aquesta atracció és per la banda de la morbositat, moltes vegades, més que no pas per la banda de la naturalitat, que és el que nosaltres pretenem. I tens molta raó, Vicenç, ho diem nosaltres aquí en aquest llibre, hi ha un capítol, un dels capítols que parla del canvi de paradigma de l'amor, de la percepció que tenim els humans a la societat actual envers la mort. I ha canviat molt de fa uns anys cap aquí, i la prova evident són els costums populars, vulguis que no, són un reflex de com funciona la societat.
Però diu gairebé com si haguéssim perdut el sentit d'aquestes celebracions i ens hem agafat únicament a la part més, vaja, a
la part més lúdica, i més divertida.
Més exterior, més formal, més, com ho diríem això, més lleugera.
Sí, exactament. La prova la tenim amb les, no amb totes les dates, que també se'n pot parlar, i un dels capítols també en parla, totes les dates que en el curs de l'any doncs, tenen certa simbologia en respecte a la mort i el camí que hem de fer després. Això, totes les cultures, no parlo només de la religió cristiana, sinó totes les cultures sempre han pensat que després de morts doncs, hi ha tot un camí i tot una sèrie de llegendes i històries. No? Però... hi ha un fet que per mi és importantíssim, i és aquest que et deia. Els costums populars són reflex de la societat. Quan les dates més principals de recordar els nostres difunts, com són Tots Sants i el dia de difunts, el dia 1 de novembre i el 2 de novembre, hem perdut majoritàriament el sentit del que això volia dir i ens aferrem només a la festa hi havia uns rituals concrets, però que s'han convertit, independentment del fet principal, que és celebrar el culte als difunts, s'han convertit en una festeta molt divertida per si sola.
T'ho poso vist des de l'altre costat, per aquells que puguin dir tot això està molt bé, però potser abans, diguem-ne, no es carregava d'una forma molt morbosa aquest culte als difunts, no? Hi havia aquí també un cerimonial que satisfeia d'alguna manera els qui especialment els agrada, vaja, com aquells que anaven a tots els enterraments a buts i per a bé, perquè mira, per allò de... No hi havia una satisfacció interior també més o menys morbosa en això del culte als difunts?
Molt possiblement, és més, un altre costum que sortosament s'ha perdut, i és amb això que dius tu, aquesta exageració, era el fet de llogar ploraneres. Llavors, jo diria que entre el poc i el massa, el terme mig hi ha la virtut. Per tant, ara ens queixem de que estem en el poc, i sí, és ben cert que potser fa un seguit d'anys estàvem en el massa. Jo recordo perfectament quan va morir el meu avi, doncs a casa no podíem posar la ràdio si feien música. Durant força temps tota la família van anar vestits de rigorós dol, o si més no, quan ja havia passat cert temps, aquell amb dol, una peça negra que es notés que encara portaven dol.
Aquell dol que s'establia si eres home d'una manera, si eres dona d'una altra manera, si eres nena d'una altra manera.
No anar a cines, no anar a espectacles. Potser sí que se'n feia un gramassa, però d'aquí que pràcticament ni se'n parli dels difunts, doncs jo crec que hi ha molta diferència.
Doncs segurament ens ficarem en un dels aspectes més interessants d'aquest llibre, que és com entendre que en el seu moment s'incorporava la mort com quelcom tan natural com és la vida. I per tant, aquest trànsit cap a la mort era un trànsit que venia, no sé si dir-ho d'aquesta forma, Jordi, a través del llibre, molt ben acompanyat per determinades persones que el feien gairebé diríem que més entenedor, més assumible.
Sí, segurament, i un fet que aquest és així, és un fet que és irreversible, segurament, és el fet de que fa no tants anys naixíem a casa i moríem a casa. Què significa això? Doncs que tant en un cas com sobretot en l'altre, el fet de morir, ara amb una mica de sort et tancarà els ulls una bona infermera que bé, farà molt ben feta la seva feina, una gran professional, però jo crec que no és el mateix que morir al llit envoltat doncs, dels teus fills, els teus nets, passar el tràngol aquest de la darrera agonia ben acompanyat, que no pas doncs, en una sala freda d'hospital.
Sembla mentida perquè a moltes persones encara els queda aquesta imatge de dir jo em voldria morir a casa i encara diríem una mica més. Aquelles persones que els hi quedarà com una marca emocional no està en el moment en què mori el seu familiar. I la vida ens pot portar a situacions molt diverses, però aquesta concreta, no ser-hi en aquell moment, no estar-hi, no veure-ho, no compartir-ho amb la persona que se'n va, per a moltes persones és, diguem-ne, un trauma molt difícil de superar. No?
És més, hi ha estudis psicològics, això no en parlaré gaire perquè, òbviament, no n'entenc un borrall, però sí que és cert que experts en psicologia doncs, afirmen que el dol per una persona estimada que mora s'ha de passar, i hi ha doncs, tot un seguit d'etapes que s'han de passar. La primera etapa sempre és la de negació, la segona és la de rebuig, i fins que arribem a l'acceptació, no? I a partir d'aquí llavors ve el record, que és molt agradable recordar sobretot les coses bones dels nostres familiars difunts, no? Però bé, tot això no es passa perquè no se segueix això que deies tu, aquesta naturalitat, aquest acompanyar. I sí que és molt cert que moltes vegades, moltes persones, aquest dol no el passen bé, és a dir, els hi queda a dins sempre. I això psicològicament diuen que no és bo, més aviat dolent.
Què passa? Que suportem pitjor el fet de la mort ara que fa 30 o 40 anys?
Sí, perquè no hi estem acostumats, perquè ha desaparegut de la vida. Tu ho deies fa un moment, abans era un fet natural, un dels capítols també parla, per exemple, de l'humor. Avui en dia amb això de l'humor tenim un gravíssim problema al nostre entorn, a la nostra societat, al nostre país. Pregunta'ls si no amb els del Vall de Dames i Vells de Tarragona, o pregunta'ls amb algú que faci versos de diables, que m'enteneu? Doncs tenim un gravíssim problema, l'humor. I concretament en el que és l'humor en respecte a la mort, pràcticament ha desaparegut. Tampoc fa masses anys, i tots ho recordareu, jo ho recordo perfectament, que a les revistes humorístiques el personatge de la mort era un personatge com qualsevol altre, un personatge com podria ser doncs, en David i en Goliat, o com podria ser qualsevol altre, no? Fins i tot a les revistes infantils.
Sí.
Parlo del Patufet, parlo del Pulgarcito, parlo del Tio Vivo, del TVO. El personatge de la mort, a més, representat, hi ha moltes maneres de representar gràficament la mort, una d'elles és aquesta més típica d'aquell esquelet amb caputxa i una dalla a la mà. Bé, doncs era com un personatge més, i es feien bromes i acudits al voltant. Avui en dia seria políticament incorrecte, no es fa. I parlar ja d'obres ja de més envergadura, no TVOs i còmics, sinó obres de teatre o similars, que el tema principal sigui al voltant de la mort, també és difícil, potser des de Persèfone dels comedians no se n'ha fet cap més.
O almenys ho tenim vetat a determinades edats,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè dona aquella sensació, en Jordi parla de... Hi ha un capítol del llibre que fa referència tant a aquells setmanaris satírics que hi havia hagut a Catalunya i en els quals els temes com la mort sortien allò abastament, força sovint, però també d'aquelles publicacions, pels més venuts, en les quals les històries de la mort també sovintegen. El servidor recorda els Patufets dels anys 70 com sortia el relat de la mala vella, una dona que es menjava els cors dels infants,
sí, senyor,
i en un conte explicat per la canalla. Així de senzill, i ningú pensava que ens sortíssim traumatitzats de la lectura d'aquells contes, sempre i quan estessin pensats i estessin explicats per la canalla.
I tinguessin al final la seva moral.
I tinguessin al final la seva moral, no? La seva història. Per tant, tenim per una banda aquesta, no sé si dir, aversió ara a parlar de la mort, i la mort no deixa de ser, en fi, tan present com ho estava fa 30 anys, 40 o 50 anys enrere.
Sí, sí, està absolutament present i no deixa de formar part de la vida. La vida comença al moment de néixer i tothom parla de naixements i tothom parla d'això tan tranquil·lament i s'escriuen llibres i es fan el que sigui, fan obres de teatre, es fan pel·lícules, parlant de nadons o parlant de... Bé, durant tota la vida tenim doncs, primer la infantesa, l'adolescència, etc etc. També se'n parla molt de tot això, es parla de la bellesa, es parla de quan arribem a la tercera edat, tot plegat, i la vida també acaba en la mort. Hi ha una davallada, una agonia, potser, i la mort. I d'això no se'n parla, com si no formés part de tot aquest cicle natural de la vida, i això és una mica incongruent.
I vostès a casa poden pensar, quin llibre més trist, mentida. Des de la història d'aquell senyor que era el més vell d'un poble que va decidir, aquesta anècdota també té preu, que el seu enterrament anés acompanyat del ball de diables fins al cementiri, literal, fins a totes aquelles dites populars tan pròpies de la cultura, sobretot nostra catalana, tant amb tant de cinisme i amb tant d'humor negre, que habitualment fem servir i de les quals el llibre en fa un recull que acabes, vaja, acabes rient de tantes formes diferents i enginyoses a les quals hem incorporat la mort en les nostres dites populars.
Sí, això és la prova evident de que parlar de la mort en absolut ha de ser trist, ni molt menys. Mira, et posaré un parell d'exemples. Un és aquesta
història,
frases fetes, etc. La història d'aquest bon senyor, un senyor de Porrera, el Priorat, això crec que va ser el 1868, que va deixar escrit que ell volia, quan es morís, que l'acompanyessin doncs, al Ball de Diables, que en aquell moment hi havia el seu poble, i naturalment que el van acompanyar. No solament
1869,
això, sinó que... O 1869.
Ho dic per si ara algú pensés, dius, mira, m'agradaria que la colla de diables diguin la que sigui.
No és recent, eh? No és recent.
Exacte, m'acompanya al cementiri, doncs algú va demanar.
El Ball de Valencians, també en les cròniques dels diaris, que és d'on ho hem tret, els diaris de l'època, a més el van acompanyar al Ball de Valencians amb la seva música dolçaina i tamborí, i al final explica la crònica que el capellà, un cop va fer els seus oficis i les exèquies i el que toqués, va marxar, i el cementiri, l'últim tros del cementiri, el van acompanyar els diables, que a més, en el moment d'enterrar-lo, es van enfilar a les tanques per fer la carretillada final de comiat. preciós, preciós. Per això, de vegades, quan algú em pregunta, o aquests dies que estem fent una mica la promoció del llibre, em pregunta, escolta, és que hi ha cultures, hi ha llocs que en els funerals fan balls i fan cançons, i això no sona irreverent? Doncs no, en absolut. Primer tenim aquest exemple, doncs, que avui en dia hi ha moltes cerimònies en les que, pel fet que el difunt era de... improviso, doncs era d'una orquestra, doncs venen i li membres de l'orquestra i toquen un rèquiem, cosa estupenda. O potser era un senyor d'un esbart i venen i li ballen un bolero. Bé, això en absolut és una falta de respecte, és una manera com una altra de celebrar, en el bon sentit de la paraula, l'acomiadament d'aquella persona.
La història d'aquest llibre, quan comença?
La història d'aquest llibre comença el 27 de desembre del 2016. I me recordo aquesta data perquè és l'endemà de Sant Esteve i l'Amadeu Carbó i jo, que ja fa anys que ens coneixem, doncs ens vam trucar, no recordo qui va ser que va trucar
aquí. Fem un apunt aquí per qui ens escolti, en Jordi Gubillos el coneixen tots vostès, Amadeu Carbó potser no el coneixem tant.
Bé, l'Amadeu Carbó, si em coneixen a mi la meva faceta de folclorista i d'estudiós de la cultura popular i de viatger per tot arreu on te facin festes i bé, temes de cultura popular en general, doncs l'Amadeu Carbó és el mateix multiplicat per 15. A més, ell té un programa de ràdio, el Festa Festa, estupendo, ha publicat molts llibres. És, ja ho dic, és un fester irredent, un no estudiós, sinó un expert en cultura popular i en folclore, membre de l'associació Joan Amades, en fi,
ens sembla que amb això n'hi ha més que suficient. Tanquem parèntesi, 27 de desembre del 2016.
Tant ell com jo, doncs, també som un caràcter similar, així, molt festers, clar, que és el que ens ocupa. Ens vam trucar i vam quedar per trobar-nos. Ens vam trobar aquí a Sitges, vam anar a dinar, un arròs magnífic. Imagineu-vos, l'endemà de Sant Esteve encara portàvem els canelons de la sogra al pub, i ell m'havia de demanar una cosa i jo li havia de demanar també un favor, i vam dir, bé, doncs expliquem-nos. Ell el que em volia demanar és que estava començant a escriure, tenia una sèrie de notes per la possibilitat d'escriure un llibre que parlés de costums funeraris, etcètera, etcètera, una mica similar al que el Joan Amades va publicar als anys 40, fets i costums, fets i creences sobre la mort, crec. I jo el favor que li havia de demanar és que m'acomboyés en la possibilitat d'escriure un llibre que parlés de mort i costums funeraris. O sigui que va ser una absoluta coincidència.
D'acord.
I a partir d'aquí, doncs, ens vam posar ja en marxa. Ell ja havia publicat un llibre que va tenir força èxit, de la mateixa col·lecció, de la col·lecció de l'Ermità, també d'Edicions Morera, que era el Celebrem el Nadal. L'any anterior havia tingut molt èxit amb aquest llibre, que també són bé costums i maneres de celebrar el Nadal, amb explicacions del per què fem festa per Sant Esteve, per exemple, etc, etc. I a partir d'aquí ja ens vam posar en marxa i a quatre mans, doncs, hem escrit aquest fins aquí hem arribat.
Hi ha qüestions molt interessants en el llibre. Quan es parla de Tots Sants i el Dia de Difunts, ens queda molt al cap aquesta definició tan clara que fan els seus autors. Per Tots Sants anem a veure els difunts i pel Dia de Difunts, els difunts, si tot va bé, ens venen a veure nosaltres.
Sí, la torna visita.
La torna visita que se'n diu.
Sí, era una d'aquestes llegendes que antigament, o costums populars que hi havia abans.
Que té bastanta relació amb com els hem acomiadat també, i sí, com senyor. Ha anat aquest trànsit.
Sí, senyor. És bé, llavors aquí hi havia tot un seguit de rituals, entre ells, doncs, el tapar els miralls de casa per si venia l'ànima que encara estava en trànsit, que no havia anat a parar allà on aquesta anava a parar, no s'espantés al veure la seva imatge, el deixar la llar de foc encesa perquè s'hi trobés a gust. Aquest costum diu que els difunts, el dia de difunts, que tornen a casa allà on van viure, i si se senten ben rebuts, doncs segueixen pacíficament el seu camí cap a allà on sigui. I si no, doncs pot ser que es converteixin unes ànimes en pena d'aquelles que estan donant toms per tot arreu i de tant en tant fins i tot, doncs, fent alguna altra malesa.
Això és tan vell com la història de la humanitat, no? Sí, els faraons, sí, suposadament, sí, se n'anaven en un viatge també.
Aquí hi ha un parell de capítols que parlen molt d'aquestes semblances i el fet d'acomboiar aquestes ànimes, d'ajudar-les a traspassar de cap a l'inframont i d'aquí, doncs, cap a la llum. Hi ha en totes les religions i en totes les cultures existeixen aquests personatges mitològics o divins, o digue-li com vulguis. Caron, tothom coneix la llegenda de la barca de Caron, que els traspassava d'un costat a l'altre, de la llera dels vius a la llera dels morts. Sant Cristòfol, que a més en una representació molt antiga, una iconografia, se'l representa amb un cap de gos, com un cap de xacal d'una deïtat egípcia, Anubis, que era l'encarregat també de traspassar les ànimes cap a l'inframont. Sant Cristòfol doncs, era un gegant palestí que acostumava a traspassar la gent d'un costat a l'altre del riu. Veieu que tot està absolutament relacionat.
I que d'alguna manera el cristianisme va agafar en bona part, diguem-ne, aquestes deïtats, aquestes formes de l'antiguitat més recent. El llibre ens parla dels psicopoms, que és el nom amb el qual es defineixen aquelles, diguem-ne, aquelles persones que acompanyen, que fan de guia.
Els guies de les ànimes.
Els guies de les ànimes.
En totes les cultures i són...
I feu una llista llarga de sants prou coneguts que exerceixen de guies de les ànimes.
Un detall per detectar alguns d'aquests sants és la iconografia, la imatge del cavall blanc. Sant Miquel, Sant Jordi, Sant Martí són sants que ajuden, acompanyen a les ànimes en aquest trànsit. De fet, ja dic, en totes les cultures hi és, però aquí potser el que més present podem tenir és Sant Miquel, no? No solament fa d'acompanyament, sinó que a més fa allò de pesar les ànimes. Hi ha imatges de l'època en què pesava les ànimes per veure si cabien o no cabien al purgatori o el que sigui. Hi ha una imatge molt antiga amb un gravat en el que es veu Sant Miquel pesant una ànima i es veu el dimoni per sota estirant la balança cap al seu costat, oi? Doncs això també ho feien. Els egipcis també ho tenien clar, que Anubis acompanyava, però a més, quan els hi presentava el déu Horus, aquest també havia de pesar si havia fet o no havia fet, en funció d'això, anava o no anava allà on fos.
N'has parlat fa un moment, és un terme que ara no s'estila, però pares, mares, i avis i àvies, segur, el purgatori.
Sí, el purgatori. El purgatori en diem purgatori, però en les cultures antigues, senzillament, era l'inframón, era el lloc on, de cop, van a parar els esperits de les persones mortes. I després d'allà han d'anar cap a, nosaltres en diem, el cel. Llavors hi havia tota una sèrie de rituals, una sèrie de qüestions, se'ls havia d'acompanyar amb... Nosaltres ho fèiem, o les cultures més properes, amb espelmes, havia tota una sèrie de dies a l'any en què s'encenien unes candeleres per acostar una mica i per il·luminar el camí aquest. I aquest
fem
camí...
un apunt aquí també, la festa de la Candelera, que la comenteu en el llibre, té molts vincles precisament amb això.
Moltíssima relació. I el camí cap a aquest cel o aquest estat superior era a través de precisament del cel, la Via Làctea és el que ens seguia. I quina era la porta d'entrada? La porta d'entrada era la Lluna. Però la Lluna quan és Lluna nova, no quan és Lluna plena, que llavors està tancat. Això, ja dic, en totes les cultures, els grecs, romans, se'n parla molt, però és que fins i tot el cristianisme és curiós de veure que Jesucrist va morir en Lluna plena i fins al cap de 40 dies donant voltes i apareixent-se als seus deixebles, al cap de 40 dies és l'ascensió en Lluna Nova. O sigui que, fixeu-vos quines relacions més curioses. Això ja veus, Vicenç, que és, si més no, distret, no és gens morbós no és gens trist. Al contrari, penso que s'aprenen coses.
El llibre també parla dels albats.
Sí, i d'un tema molt concret. També explicaré una anècdota personal, i em perdonaràs, però...
I tant. De les moltes que hi ha en el llibre, per aquells que diguin, mira, per tots aquells que encara busquen les restes de Bernat de Fonollà, el llibre fa referència a les restes de Santa Eulàlia.
Sí, que també en parlarem d'això.
Que també en parlarem. N'hi ha de restes de Santa Eulàlia perquè les va veure algú i em va deixar testimoni. Hi ha poca cosa, però el llibre també fa referència a tota aquella també brama o boca orella popular al davant de molts fets vinculats amb l'existència o no existència de determinats sants o persones. Aquesta anècdota personal, ara que parlem dels albats, Jordi.
Els albats es denominen així doncs, aquells nens de curta edat, fins a 7-8 anys, que han mort. No? Llavors sí que hi ha uns rituals lleugerament diferents, encara avui en dia, en algun cas, per sort, són pocs els casos que hi ha de mortalitat infantil. No? El fet de diferenciar el taüt, la caixa acostuma a ser blanca, en lloc de negre o fosca o color fusta, i recollim un fet que és que entronca també una mica amb allò que dèiem abans de com es celebra el comiat d'una persona, si es pot cantar i ballar. Bé, hi ha la dansa del velatori, que a València durant molts anys va ser absolutament bé comuna. A les cases on hi havia hagut un albat que moria, la vella, que també es feia a casa, la vella no es feia en un tanatori, i anaven doncs, a ballar i a cantar i es feien àpats, etcètera, etcètera. I això hi va haver un musicòleg que va recollir aquest costum i va fer la coreografia, la música i la coreografia, i això es balla encara en els bars, naturalment a tot València, però també aquí a Catalunya, en els bars que representen la dansa del ballatori. Que en si mateixa no existia aquesta dansa concreta, sinó que el que es feia era cantar i ballar, doncs jo m'imagino molt que boleros, jotes i el que fos, el que estés més de moda en aquell moment.
Quelcom que ara ens costa absolutament d'encaixar dins un moment com aquest, eh?
Sí, segurament. De tota manera, fixeu-vos que hi ha certes similituds. Tots haurem vist, per exemple, quan hi ha hagut l'enterrament d'una persona doncs, que formava part, per exemple, d'una colla de castells, doncs el que acostuma a fer un pilar. O si era doncs, bastoner, potser es fa una picada de bastons senzilla i sense música, potser, però bé, serien coses similars.
I ja no parlem d'en altres latituds, els enterraments en Orleans,
diguem-ne
que venen carregats d'optimisme, per dir-ho d'alguna forma.
I tant. Mira, jo l'anècdota que em volia explicar és que tot just acabat d'editar el llibre, encara no estava començant a distribuir per llibreries, vaig anar fa molt poquet a la Fira Mediterrània de Manresa. I en el tren vaig coincidir casualment que al costat s'hi van seure tres jovenets, dos nois i una noia, que eren d'un esbart valencià, i es van passar força estona parlant de la dansa del ballatori. Vaig estar temptat de treure'ls i dir, mireu, jo he escrit un llibre amb un amic meu que em parlo abastament d'això, però no ho vaig fer perquè vaig pensar que és ficar-me allò on em demanen, eh? Però em va fer gràcia.
Ho dèiem al principi, entre les coses que han canviat, difícilment ara, per no dir que en comptadíssimes ocasions, un mort es queda a casa, en la vella, fins que és enterrat. Difícilment, amb excepcions. Per tant, el llibre també fa referència a l'adveniment de tot un seguit d'equipaments i serveis que tenen molta vincle amb la forma actual d'entendre la mort i de com administrar tot aquest procés des de la mort d'algú fins al seu enterrament. Hi ha un moment del llibre en què se'ns parla que habitualment eren els fusters dels pobles els qui, precisament per la feina, els tocava fer el taüt i dedicar-se a aquest moment difícil, però hem convertit gairebé en una indústria de molts serveis tot el que és aquest moment entre la mort d'algú i el seu enterrament.
Sí, i tot això jo diria que fins i tot, a veure, com ho explico? Jo diria que comença el 1787, quan la Real Cèdula de Carles III, que obliga a tots els municipis a traslladar per motius d'higiene, pensa que hi havien hagut doncs, totes les pestes agudes i per haver, infeccions, etc., per motius higiènics i de salubritat pública, obliga a construir els cementiris fora muralles, és a dir, a l'exterior de les ciutats. En alguns casos, pel creixement urbanístic, ja han quedat pràcticament absorbits.
Sí.
El cementiri de Sant Sebastià, per exemple, o el cementiri de Figueres, o el cementiri de, fins i tot el de Girona, pràcticament. Bé, obliga a fer això, i a partir d'aquí es van editant tot un seguit de normes, fins a arribar doncs, a les normes ja més estrictes de policia sanitària i mortuòria, que pràcticament obliguen a canviar tots els costums, de no tenir el difunt a
casa, tots els procediments, tots els protocols.
Els procediments d'autòpsia, els procediments d'aixecament de cadàvers en el cas de que es trobés doncs el cadàver d'una persona al mig de la carretera o al mig d'un descampat, etc etc. I tot això ha anat obligant...
Ara fa de mal preguntar, però per la teva experiència, perquè t'has dedicat molts anys a la gestió del cementiri, ara un mort no es pot tenir a casa?
Llevat d'excepcions, tu ho has dit molt bé.
Llevat d'excepcions? En principi no. És a dir, la llei no contempla això,
Contempla excepcions.
Contempla excepcions, però vaja, no es pot convertir això en un fet habitual.
Altres coses, perquè llevat de morts sobtades, difícilment, quan és per mort de malaltia o per mort, allò que en diem natural, d'una persona que té 90 tots els anys...
Sí.
Que difícilment estarà a casa, normalment estarà en un lloc que pugui estar molt més ben cuidat tot el dia, doncs, precisament, com que ja no mor anar a casa, ja no el traslladen a casa directament de l'hospital, allà on sigui. O sigui, que és molt difícil que algú...
Que es trobi en aquesta circumstància, per descomptat que sí. Evidentment, a partir del que relatàvem ara, d'aquest canvi en la forma en què logísticament abordem o administrem la mort d'algú, és clar, el llibre va parar, com era d'esperar, a cementiris, i cementiris especialment d'una vàlua artística inqüestionable. Se'ns parla de l'Associació Europea de Cementiris de vàlua patrimonial, i entre aquests cementiris de vàlua patrimonial, com s'ho poden vostès suposar, hi ha el de Sant Sebastià.
Exactament, i per cert, que en el capítol aquest que parlem i ressaltem així una mica per sobre alguns fets, alguns detalls monumentals, artístics, escultòrics o arquitectònics d'alguns cementiris, aquest se'ns va fer especialment difícil perquè resulta que sortosament a Catalunya tenim un patrimoni de cementiris absolutament magnífic. És que podeu dir a l'atzar qualsevol nom de qualsevol poble, de qualsevol comarca de Catalunya, i amb moltíssimes possibilitats hi ha, si més no, aquell detall, aquella creu de ferro que va venir de les creuades de vés a saber quin segle, aquella escultura, a tot arreu.
I amb uns grups escultòrics?
Alguns són absolutament magnífics, d'altres són ja excel·lents, i altres són, doncs, com a mínim similars al de Sant Sebastià de Sitges, que déu-n'hi-do lo monumental i artístic que és.
I alguns fan por, perquè en reproduïu algun, aquest petó de la mort,
sí,
aquesta, que és un grup escultòric que està...
Que, a més, aquesta escultura, exactament igual o similar, està en diferents llocs. El Poblenou potser és la més coneguda. Poblenou, que era, de fet, el cementiri antic de Barcelona. Ara tothom coneix més el de Montjuïc, que és molt més gran, moltíssim més gran, i que també té unes obres escultòriques brutals. No és el mateix que el del Poblenou, que té una estructura molt concreta de cementiri, científica més. El de Montjuïc és tota una falda de muntanya. Allà... És bastant diferent. Llavors, en definitiva, que cementiris que tinguin, si més no, aquells dos, tres, quatre detalls preciosos, els tenim pràcticament a tot arreu.
I hi ha una història per aquí al mig, en el cementiri de Sitges, una història coneguda, que és la de la Creu de Canudes, amb dos punts que segurament no es coneixen tant. Un, el restaurador, darrer restaurador de la Creu de Canudes, Ramon Canudes, gran amic de Rossinyol, aquesta peça de ferro que el propi Rossinyol va dir que era l'única peça de ferro que no hi ha al Cau Ferrat, però que a ell li agradaria que hi fos, i resulta que per la tipologia de la creu, aquesta creu podria ser probablement una creu austríaca, una creu molt vinculada a Salzburg.
Sí, això el Ramon Canal, que és el darrer restaurador d'aquesta creu, com ho va ser el Jacint Sastre fa molts anys, doncs ell és un, independentment de que doncs, treballa per museus i en fi, és restaurador professional força competent, la veritat, és que, a més, doncs, li agrada resseguir històries de quan tracta alguna peça que tingui certa utilitat o que sigui bé, que tingui alguna singularitat, no? I llavors, doncs, es va encarinyar força amb aquesta creu i va començar a investigar, no? I durant pràcticament un any, ell viatja molt per motius tant de feina com de bé, per plaer també, li agrada viatjar, i va estar resseguint tota la història d'aquesta creu i va viatjar a Salzburg també, després va fer tot un seguiment a través de lògicament, ell té més a l'abast, més coneixement de bibliografia mm-hmm. i de pàgines web que parlin del tema i va arribar a aquesta conclusió i a més va venir, aquí està molt, molt resumit, però amb l'aspecte laboral doncs allà em va passar tot un informet molt ben documentat.
Perquè si no recordo malament, passava per una creu alsaciana i no és una creu alsaciana.
No, en absolut, aquestes creus no són així i a més hi ha fotografies d'aquestes creus austríques que són exactes, a més les famílies posaven el nom bé, el que es diu aquí. Llavors, i això ja sí que és una especulació, clar, en l'època aquella els francesos i els no estaven gaire de filis, per entendre'ns. Llavors, doncs, per això aquesta creu molt possiblement es deuria treure del cementiri on fos, perquè no estava ben vista, i per això un ferreter de vell la tenia i el rossinyol de Canudes la van comprar.
I aquesta creu que ara presideix la tomba de Canudes, aquella simple làpida, el llibre també parla de làpides, de làpides amb inscripcions de tota mena, des d'aquella tan típica de perdoneu que no m'aixequi, totes aquelles, fins a aquesta creu de Canudes, va estar molts anys al pati de la biblioteca.
Sí. Jo quan anava a llegir els llibres de Tintín, que els primers llibres de Tintín doncs els anava a llegir a la biblioteca, això jo devia tenir 11 o 12 anys, no la veia, ja, em sembla que ja la veia allà. No, la qüestió és que va estar molts anys, tant de temps va estar allà que ningú hi va pensar quan es va restaurar. El grup d'estudis sitgetans se'n va encarregar de restaurar-la. Va quedar allà, ningú hi va pensar en retornar-la, pel motiu que fos. Potser també durant certa època, o l'època en què es va fer aquesta restauració, diguéssim que el Departament de Cementiris Municipal no era molt concret i molt específic, deixem-ho així, no? Tant és així que va arribar un moment en què, òbviament, tot el personal de la biblioteca havien vist la creu, allò que dèiem els ciutadans, de tota la vida. I doncs estaven convençuts que allò ja formava part de la decoració de la biblioteca, no? I algú que els hi va preguntar, escolta'm, aquesta creu no hauria de... No sé, aquella creu que estava allà, d'aquell senyor, sí, no hauria d'estar... No, aquesta creu és d'aquí de tota la vida. Bé, i ho expliquem aquí, aquesta anècdota, que dos empleats municipals bé, van fer mans i mànigues per aconseguir que aquesta creu tornés
al lloc on
si vols saber havia d'estar. Dos funcionaris.
Un me'l veig a venir.
Un ja te'l pots imaginar, sabent de vostès, i l'altre, en pau descansi, en Josep Carbonell, Matarrussos.
O sigui que entre els dos, mano a mano...
Creu a l'esquena, perquè lògicament allò era full, la brigada no tenia
clar, cap
a disposició. A peu... Vam fer tot el camí des de la biblioteca fins al cementiri.
O sigui que vosaltres dos podíeu dir quina creu.
Quina creu, sí.
Quina
senyor.
Creu.
Sí, senyor.
Ens queden 4 minuts. Volem escoltar Joan Capri, perquè el llibre també fa referència a un monòleg d'en Capri. També en fa referència a un altre, el sepulturer filòsof. Un monòleg que vostès poden trobar a internet també, perquè el disc es pot trobar en un portal, ja us ho explicarem. Però d'en Josep Torres, d'en Toreschi, el Camamiliu. Feien tot allò que va ser, diríem que el gaudi de tantes generacions de catalans i de barcelonins als anys 30, també ja en parlaríem. Però el llibre parla d'esqueles, també. I entre les esqueles, una, que segurament vostès diran, ai sí, que cada any a pàgina sencera, a La Vanguardia, surt l'esquela del senyor Martínez.
Sí, senyor, de Ribos Martínez.
De Ribos Martínez, sí, sí, deu ser, hores d'ara, l'esquela més popular de Catalunya.
Segurament, és un senyor que, pel que fos, va decidir deixar uns calerons, molts calerons, hauria de fer algun càlcul matemàtic per saber durant quants anys quin preu costaria la pàgina sencera, i els hi va donar a La Vanguardia perquè...
Des de l'any 2002.
Sí, cada any publiquessin la seva esquela, i ho fan, naturalment. Hi ha un soci del Barça que també cada any surt l'esquela, ara no recordo el nom, però també, més petiteta, més modesta,
sí, sí.
Però també surt, i aquesta fa més anys que surt. D'això de les esqueles
té una altra derivada molt, molt potent.
Té una altra derivada. Llàstima que les esqueles ara només són les que surten als diaris, aquelles que es passaven porta a porta, o deixaven el Prado i el Retiro.
O les que trobaves al final pel carrer, allà, d'això. Això
també s'ha perdut.
Acabarem amb Joan Capri, amb un monòleg sensacional, que es diu L'enterramorts, declamat per un home que també ell mateix vivia una circumstància personal que li permetia fer un humor negre d'aquesta categoria. No hem retrobat una figura com aquesta.
No, jo diria que no.
No.
No, a més, fixa't que aquí en el llibre, quan parlem de l'humor i del teatre, que som, parlem de dues facetes diferents, de fet, en totes dues hi encabeix el Joan Capri, perquè en el teatre en el que els protagonistes són...
En el Tenorio, ma mare Sant Pere.
Tenorio, peça obligada per tots sants. Per tant, i el Joan Capri també doncs, havia fet de Tenorio. I tant.
On es pot trobar el llibre, Jordi?
Aquí a Sitges el tindreu al quiosc de l'Alba, al carrer...
El carrer Àngel Vidal.
L'Àngel Vidal, 33, un xic més avall del Retiro, abans de Can Fontanals, i la botiga de la premsa, al carrer Parellades 44, cantonada Sant Josep, al davant de Torrons Vicenç.
Fins aquí hem arribat. Què fem i com celebrem el darrer adéu? Amadeu Carbó i Jordi Cubillos s'entretindran molt i aprendran molt. Jordi, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joan Capri.
Us heu preguntat moltes vegades, és possible que sigui feliç un enterramorts? Doncs sí, és feliç. Almenys veiem les coses tal com són, exactament, en el seu punt just. A més, tenim molta feina. Els d'avui som els únics que no sentim la crisi, eh? Aquí ho tenim tot vengut, tot això, tots aquests forats estan venguts sense necessitat de fer propaganda ni dir allò de tanto más hipoteca, más banco, que no, aquí no. Aquí ho venem tot sense donar plaços, res de plaços. Aquí el comptat, aquí el qui no ve amb els calés a la mà, aquí no se l'enterra, que l'enterri qui vulgui, però nosaltres no. No, i la gent no es queixen. Ràpidament s'ho queden, ni pregunten si cau el sol a la part del davant ni a la part del darrere. En fi, aquí ho venem tot, aquí no ens queden morts. Home, ens queden morts, carai, i tant, si ens en queden. Però vull dir que aquí no ens queda res per vendre. A més, tenim força feina. De feina tenim tota la que vulguem. Feina assegurada. Mentre es vagin donant carnets de conduir rai, tenim feina assegurada per temps nosaltres, els enterramorts. La llàstima és que el cementiri... No s'ha fet propaganda, la gent no hi van quan són morts, però és clar, quan un home és mort, doncs no veu res al cementiri. El cementiri
se n'adonen, sembla fet ahir. Diu exactament el mateix que si ho digués ahir. Arribarem a les 11 escoltant Joan Capri.
És que s'ha fet poca propaganda dels cementiris. No s'han promocionat els cementiris. En aquests moments que estem al moment de les promocions, no s'ha fet propaganda, no s'han animat, no costaria res els cementiris fer-los una miqueta més vistosos, uns quants snacks si és necessari perquè la gent hi vagin, s'hi passegin. No hi van. I això no m'agrada ficar-me en res, perquè jo... Però això ja ve de dalt, eh? Això, a dalt. I no hi van ells. Ve un personatge de l'estranger, si el que sigui. Avui ve tothom, gràcies a Déu, les portes són obertes per tothom. Ministres de l'estranger, blancs, negres, de tots colors. Els porten als cementiris...